al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Dimecres 27 de maig, 2 i 4. Així estem una volta més per a intentar contar i explicar-vos quina és l'actualitat, quines són les novetats i quines coses passen al voltant del Villarreal Club de Futbol. Així, a esta que és la vostra casa, al 92.2 de la freqüència modulada. De fa uns dies venim parlant així de la possibilitat de que el futbol l'any que ve no siga a porta tancada de manera completa. És a dir, no siga com ho veurem i ho viurem en aquestes últimes 11 jornades del Campionat Nacional de Lliga. Camp buit, intentant buscar que el so no arribi i camuflar-lo amb el so d'altres partits. En definitiva, en aquesta lluita, amb aquesta situació que estem vivint, que ens han fet canviar a tots la vida i la filosofia. Ahir, la senyora Irene Lozano, si no recorde mal li diuen, la senyora del conseller superior d'Esports, ja deixava caure que se valora la possibilitat de que la propera campanya, ja ho va dir Ceferín, el de la UEFA, se jugui amb públic a les graderies. No podria ser amb un estadi a rebentar, és a dir, no podrem entrar tots, però sí és factible que entre una part important de seguidors dels clubs. Com se va fer? Quina és la idea? Pues no l'han traslladada ni l'han explicada, però sí que pareix que se confirma el que vos vam contar així. La idea passa com s'ha fet o se va fer amb els teatres i de més. Clar, era il·lògic que en un teatre, que és un lloc tancat, per cert, estava ara llegint un reportatge en el que s'assegura que el 80% de casos o 90 de contagis d'aquest Covid maleït passa per transport urbà, metro, sobretot, llocs tancats i entorn familiar. S'assegura que a l'aire lliure és molt més complicat e inclús se fa un estudi en el que se deixa caure que en llocs oberts i amb una distància normal la cosa seria més controlable. D'ahí que, claro, la gent del futbol veia que van obrir teatres, llocs tancats, inclús se planteja fer concerts, llocs tancats o inclús alguns oberts. I en el futbol, lloc obert, en el que se podrien fer franges per a poder accedir al camp, no entrar tots al goleró de cop, apretats i allí tots besant-nos i abraçant-nos, i no diré, senyores, el futbol comença a les 7, facin el favor de vindre de manera escalonada, obrirem 2 hores abans, busquen el seu seient, mantinguen la distància i totes aquestes coses, era factible obrir les portes dels camps de futbol. Vale, ara, després ho escoltem, ja som conscients que se planteja aquesta idea. Fem-vos la idea de que pot entrar un terç, és a dir, la tercera part dels abonats o de l'afluència o de la capacitat del camp de futbol. Si el nostre és de 23.000, doncs compteu, 7.000 pocs. Si som de 9.000, no entrem tots. Com se va fer? Avui el València ha anunciat la seva política de tornada d'abonaments i el València ha estat espavilat. El València ja manejava la possibilitat de que se pugui entrar al camp, cosa que no sé si manejaven altres equips, encara que ara analitzarem els equips que han regalat l'abono de l'any que ve i el per què, i ho entendreu fàcil. Però bueno, claro, en aquesta història de regalar l'abono o l'abonament, està bé, tu li regales a tots, però i si l'any que ve se pot entrar, com fas per decidir qui entra i qui no? aquí deixes fora i aquí no. Fem turnos, te tocarà un de cada tres partits. Acudir al futbol. No és fàcil, eh? Com diem, el València tira pel camí del mig, que era el més fàcil. No trau abonos l'any que ve, manté l'antiguitat del soci i l'abono com a tal, però no el carnet. Recordeu que en València hi ha clubs com el Barça, el Madrid, que tu pagues per ser soci, per mantindre aquest número, i després pagues el carnet de l'any, que va per una altra via. Què pensa fer el València? Cobrar entrades. I qui tindrà prioritat? Ara ho explicarem, però primer, aquells socis que no cobren el que queda pendent o no reclamen els diners d'esta temporada. És a dir, que si tu li dius al València, mira, jo estos últims 6 partits no ha anat però no vull els diners, tens prioritat absoluta per a comprar entrades l'any que ve i a meitat de preu. Si tu vols que te descompten els diners en el carnet de l'any que ve, tens la segona prioritat després dels de prioritat absoluta per comprar entrades. I si tu vols que te tornen la pasta completament, no tens prioritat, tens que esperar a que compre tot el món i si queden entrades comprar tu, i només tens un 10% de descompte. Clar, això obre una via totalment diferent, perquè jo suposo que la gran majoria voldreu anar al futbol, si se pot anar, i els clubs tindran que buscar la manera per a que tots puguem anar i siga la més justa. I no és fàcil. Poden fer, per exemple, un de cada tres, repartir-lo i, com ha fet el València, ficar un preu d'entrada, megar un preu d'abono, claro, si no tens que anar a tots els partits, pues un preu d'abono d'un terç de la temporada. Què són? 19-18 partits? 19 partits? Pues te tocaria 6-7, acudir a 6 o 7 partits este any. Interessant, eh? Almenys a mi m'ho pareix moltíssim. O sigui, me pareix algo que n'hi ha que analitzar en tranquil·litat. Però la bona notícia, que jo crec que és per valorar-la, és que és factible que puguem entrar als camps. Que és possible el futbol en gent. Vale, en menys gent? Vale, perfecte, però en gent. I jo crec que és un pas important. Veurem com va, com se dona, però jo crec que dins d'esta història aquestes llums d'esperança són interessants. I veurem com ho fan. Primer si arriba, però pareix que és factible que pugui arribar. I a partir d'ahir n'hi ha que buscar-li una via de solució per a que tot el món puga i per a que tots aquells que tinguin ganes d'anar al futbol almenys puguen tindre una dosi, no tota, però almenys una dosi que ens puga lliurar d'aquest món futbolístic que teniu i tenim tots. Bueno, avui ha descansat el Vila-real Club de Futbol. Sembla que avui Calleja li ha donat premi als seus futbolistes per a que respiren, descansen i demà tornen a treballar per a preparar la tornada del Campionat Nacional de Lliga a la primera divisió del futbol espanyol. Com diem, notícia interessant, la possibilitat de que la gent torni a entrar als camps de futbol l'any que ve. Però centrem-nos en lo de ara, després parlem d'això. En lo de ara i en l'actualitat pura i dura és nom propi el de Ramiro Funes Mori. Si ahir sabíem que estava lesionat i tenia que passar pel quiròfan, a nit a última hora ens confirmaven que aquesta operació a Barcelona va anar bé. Funes Mori tindrà per a 3 mesos mínim, el que va fer una lesió llarga i el que obliga el Villarreal a buscar solucions. Mario de central i com ahir parlàvem, els xavals del filial Castaño i Fernández serien les possibilitats de necessitar defenses o de que passara algo en aquesta parcel·la. Ara busquem el que va dir ahir Irene Lozano. Vull parlar en Sara Monforte, que és la tècnica del femení del Villarreal, a la que han renovat una temporada més. Escoltarem a Vicente Alpuente parlar dels preparatius de l'estadi per a que estiga en condicions òptimes. Per cert, al final el Llevant no jugarà al miniestadi, ho farà al camp de la Nucía per un tema televisiu i alguna cosa més. Així que anem a ello, en esta edició esportiva que ara comença, en esta que és la vostra casa i en la que, com sempre, no sabeu lo que vos agraïm, la il·lusió que ens fa i la força que mos doneu saber que esteu ahí. No ho sabeu bé. I més en este temps en el que no vos penseu que és fàcil, eh? Així que anem a ello, vinga, comencem.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Bueno, anem a ello i comencem. Lo primer és saludar als nostres comentaristes habituals d'este programa de migdia. Rubio, Eric, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Hoy es 27 de marzo, Rubio. ¿Algo que destacar en un día como hoy?
Sí, 4 partits. En el 73 en tercera, Villarreal 1, Ontinyent 0. En el 79 en tercera, Villarreal 1, Andorra 1. En el 84 en tercera, Paterna 1, Villarreal 2. Y en el 90 en segona B, Villarreal 1, Torrevieja 0.
O sigui, que de la era moderna poca cosa, també és normal perquè la primera divisió quasi ja estava acabada a aquestes altures. I el que quedaria seria segona divisió, opcions de pujar de categoria o alguna cosa més. Dins de la història del Villarreal Club de Futbol, ahir van entrevistar a Sebas Viera en la ESPN per a Uruguai. Va parlar de Román Riquelme, no? Va dir que quan jugava Riquelme tot funcionava de tots els colors. Però jo me quedo en aquesta declaració. Li pregunten a Viera si havia fet alguna parada o alguna actuació baix de la porteria aixina excèntrica, fora de lo normal, i que si els entrenadors hi havien recriminat aquesta possibilitat. Recordeu que Viera és aquell porter que va jugar en la gorra, que va jugar les semifinals de la Champions League amb el Villarreal, i que a més de jugar en gorra, que ja era un punt excèntric, algunes cosetes sí que va fer, no? Per exemple, eixir i despejar, llevar-se la gorra i tocar-la de cap, parar un baló que venia a les mans en el pit i orientar-lo, i deixar-ne passar alguna d'aixes que dius que has fet. Explica Viera que un dia va fer un regat en el camp del Benfica en la línia de gol i el que li va dir Pellegrini.
Hubo algún partido, Seba, donde digas, uy, mirá lo que hice.
En Villarreal me acuerdo, una vez Pellegrini me llama, estábamos jugando Champions League, yo creo que contra Benfica fue, me la tiraron para atrás, pero en el área chica fue, abajo del arco, me la dan de costado. Y en vez de recepcioné como para girar para pegar hacia la derecha, pero en vez de darle el pase a la derecha a mi compañero que veo que está marcado, yo siento que viene uno mío atrás. Pero agarro y le engancho. Y le engancho, el enganche lo hice para atrás y lo hice casi en la línea del arco. Y salgo para el otro lado, ¿no? Todo el estadio, uy, qué bien. Pellegrini el otro día, ¿sabes la puteada que me pegó? Me dijo, ¿lo hacés de vuelta? Te saco, no te pongo nunca más, me dice, me lo dejaste acá, me dice.
Entonces uno,
sí, claro, imagínate. Entonces, bueno, uno va pensando y va aprendiendo también, ¿viste? Y ve lo que le gustan los técnicos. Hay técnicos que le gustan, los técnicos te dicen, sí, haz lo que quieras. Hay otros técnicos que son más conservadores y no.
Sebas Viera, venía un tío, aún te la jugá, ¿no? Le donen el balón a él, veo de cara a apretarlo. Ell se perfila pa donar el passe, justet quan veu que el que va donar el passe està apretat i no pot donar-li el passe, què fa? Se pega a la volta per damunt de la línia de gol en el baló, en un tio de l'altre equip pressionant-lo i canvia l'orientació i el trau per l'altre costat. O sigui, si l'altre fica el peu, com li va passar a Cario, el de Liverpool, no? Que va anar a traure la mà i li va pegar al peu de Benzema, o la toca o algo, el gol que va dins. I diu, el campo hizo uy, bueno, yo supongo que farían desde el Benfica. Pellegrini el día siguiente, según explica Viera, volía matarlo, ¿eh?
Sí, al final, yo por ejemplo, lo que recuerdo de Viera, porque era pro chico Ted, pero era que era un porter que no sabías mai el que te podía hacer y que sobre todo cuando tenía el balón a los peus, pues te ficabas a tremolar porque solía arriscar pro en algunas jugadas.
Sí, sí. Jo vaig tindre por relació amb Sebas Viera. No era mal porter Viera, eh? Jo crec que va arribar massa jove, que era un poc excèntric en les seves coses i que el de jugar en gorra el va marcar prou. Però si tu analises el seu treball en el Villarreal Club de Futbol, no era un mal treball. Problema de Viera? Pues el problema que han tingut molts en este club, que va vindre darrere de Pepe Reina. I Pepe Reina era una bèstia parda i este era un porter jove, com Barbosa, amb molt que aprendre per davant i Sud-amèrica. I no n'hi ha res més antiestètic futbolísticament en quant a l'hora de jugar que els porters sud-americans. En aquestes eixides un poc a la seua, mira, el Mono Burgos, per exemple, el Mono Montoya, que també l'ha vist jugar. Claro, tenen aquest puntet rubio raro que te fa tremolar. I claro, Viera, jo recordo en el dia de la Real Societat, jo crec que no veia molt bé de nit. No sé per què. Que ve un baló centrat, un xut del tio de la Real, va agarrar-lo en les mans, intenta no sé què vol fer i se la traga. O algunes que en vegades parar-la en les mans les paraven el pit. Quan tu en el pit és difícil que un baló que ve de fora orientar-lo i baixar-lo al lloc, no? Bueno, coses que passaven. Però Viera explica que Pellegrini va dir no me tornes a regatejar dins l'àrea que te mate. Veus? Quique Setién li fa gràcia això. És més, ho exigís. es una otra historia. Pellegrini le agradava el juego del toque, però això que el porter fera brindis al sol ni de conya, eh? Rubio, has desaparegut.
No, sí, sí, que al final sí, però no. Jo crec que és el que tu has dit, que després de Reina era molt difícil que algun porter ens pareguera millor.
Bueno, Eric, lo de Funes Mori, al final tot ok, no? L'han operat, així tot bé, i ara esperar.
Sí, ahir el Villarreal per la nit ho comunicava, que havia sigut operat en l'Hospital Quirón de Barcelona, a mans del doctor Ramon Cugat, així que ara pues, tindrem que esperar. Ja sabem que mínim seran 3 mesos de baixa i no podrem comptar amb Funes Mori per al que resta de campionat.
Opcions. Ahir ja vam coincidir amb Mario, Rubio, els dos xavals del filial que no tenen 23 anys i que podríem utilitzar i que ja estan entrenant o van a entrenar, qui són i què han fet?
Pues Javi Fernández, que està cedit per el Oviedo, va disputar 6 partits esta temporada, en el B només havia disputat 3, 22 anys, 1,92 m, pot jugar tant en la dreta com en l'esquerra, Pave per dalt i després Castaño, que ja el tenim més vist, perquè inclús ha entrat en 3 convocatòries ja en el primer equip i en una va arribar a debutar contra l'Espanyol en Copa, també ja porta 2 anys així i ha jugat 34 partits en el B. Este sí que seria a lo millor un poquet més tancat del perfil dret, però bueno, també a lo millor podria jugar en els dos.
Bueno, pues per això està el B, per això estan estos xavals, per utilitzar-los. Per cert, al comando vieja al visillo i llega l'apocalipsis perquè vuelve el futbol, ha llegit un estudi que diu que este setembre passat, en la tornada del futbol, és a dir, agost-setembre, van haver 90 lesions, de les quals el 70% musculars. O sigui, que quan vens d'un descans, fas pretemporada i comences a jugar, la gent se lesiona. La diferència en esta pretemporada o esta desescalada, que no van haver partits de pretemporada, serà millor, serà pitjor, creuem els dits. Avui Rubio més lesionats.
Sí, tenim 2 més per a la llista, Errando de l'Osasuna i l'Eque de l'Atlètic Club de Bilbao.
Bueno, van caent, Eric, normal.
Sí, al final ja sabem que portaven molt de temps sense entrenar en la xespa, que això també se nota molt en el que és a nivell muscular. I bueno, al final jo crec que dins de lo que cap està dins de lo normal. Les lesions que saben tampoc és una cosa exagerada.
Bueno, pues això en quant a la lesió de Ramiro Funes Mori i els xavals que el poden substituir, veurem què decidís Calleja. Mario ha jugat este any ja de central i ja va dir Calleja a principi d'any, quan no teníem central de perfil dretà, ara tenim a Sofia en Xacla, que si era necessari jugaria Mario. Recordeu que tenim a Xacla, Albiol i Pau, però ara tenim 2 titulars i un substitut, o sigui, no estem tan pelats.
No, i al final jo crec que també hi ha que tenir en compte que queden només 11 partits, no? que jo crec que al final tens un equip prou ampli, amb un fons d'armari important. Jo recordo estar en algun partit haver vist a Iborra jugant missa de marcació de central per alguna lesió, per tant no crec que n'hi hauria cap tipus de problema, perquè crec que pots tirar mà de jugadors també com Xacla o com parla de Javi Fernández del filial.
Jo crec que és una bona oportunitat per a Xacla. Va tindre mala sort al camp del Mirandés, no tan sol va ser culpa d'ell, li va tocar torejar en la més lletja, en el moment més complicat i en un moment en el que crec que el Villarreal no va entendre la situació en la que estava, però bueno, tampoc anem a estar així tot el dia fent-mo sang, i això el va marcar prou. Però jo crec que Xacla és un bon defensa, crec que el Villarreal té que tindre fe i confiança en ell, i en aquests 11 partits va tindre que jugar. Veurem si està capacitat o no, i si no ho està, doncs prendre decisions de cara a l'any que ve, però si el vas pujar després d'una bona temporada en el B, si creus en ell, si és un xaval que té un potencial, anem a ell o no? Jo sempre dic el mateix, jo pifiala l'ha vist pifiala a tots, eh? A Gabriel, a Mateo Musacchio, a Quique Álvarez, a tots. El que juga l'últim darrere sap que pot tindre problemes. I jo crec que Xacla és un xaval que té aquesta possibilitat, veurem què passa. Ara tindrà que jugar, segur, perquè algun dia o sancions o lesions o problemes van obligar-lo a jugar o per Raúl o per Pau.
Sí, és que al final no pots mai jutjar a un jugador que només ha disputat un partit i damunt el partit que va ser, no? Que si se de Copa on al final van caure eliminats. Però bueno, també és veritat que a lo millor quan falla un jugador que és de la cantera, a lo millor se li marca una miqueta més. Jo crec que Xacla, per lo que jo puc veure este any en el B, és un bon central, que jo estic segur d'acabar donant un bon nivell com a suplent i ara pues, té l'oportunitat perquè estic segur que a lo millor en els 5 canvis i a lo millor alguna lesió pues, tindrà minuts.
Esperem a veure què és el que passa. Mira, l'altre dia parlàvem de que no havia lesionat, se mos lesiona Funes Mori. L'altre dia, ja, així crec, que a més crec que ho hem discutit prou volta, ho hem parlat, nosaltres ja estàvem valorant, bueno, en el tema de la tornada dels abonos sempre diem el mateix, esperem a veure què és el que passa perquè no està descartada la via de que entre gent al camp. Fa 15 dies o 20, el senyor Ceferín, que és el de la UEFA, no? Rubio, ja dia que, cuidao, que la UEFA no descartava futbol en públic la propera temporada.
Sí, el president de la UEFA ja va dir que en octubre ell li agradaria de veure gent en la grada i te dic més, en Dinamarca, que comença la temporada, se reinicia ara el divendres, també estaven molts equips discutint que per què en un cine o en un teatre pot entrar el 30% de la gent i en un estadi de futbol no.
Irene Lozano Domingo és la, és la presidenta del Consell Superior d'Esports. Ahir parlava, en el, crec que era la COPE, sobre este tema, sobre l'opció de que entre gent als camps de futbol a partir de setembre i la possibilitat de que els clubs tinguen i sabia d'ingrés, clar, per a, que per a alguns clubs és vital i necessària.
Bueno, no, a ver, en primer lugar, tú me cuentas que los espectadores de fútbol se quejan de que al teatro puede ir el 30% y a mí también, por otro lado, me dicen que hay que ver que el fútbol ha podido volver antes de que abrieran los teatros, en fin, o sea, que aquí todo el mundo está buscando cómo sí, recuperar su actividad y todo el mundo lo está haciendo con dificultades, ¿no? Cada una distinta. Hay que tener en cuenta que para un partido de fútbol sin público ya estamos hablando de que se movilizan entre 200 y 300 personas por partido. Es decir, que incluso cuando no hay público hay mucha gente. Hay muchas salas de teatro, y yo he ido muchísimo al teatro porque me encanta, en las que no caben 300 personas en Madrid, ¿no?
Sí,
o sea
sí,
que lo cual no excluye en absoluto, o sea, no es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada, ¿no? Ahora mismo nuestro objetivo primordial era poder terminar esta temporada, poder terminar la liga. Lo hemos hecho y desde luego también te digo que la confianza en la capacidad de tanto de la liga como de la federación, de AFE, de los futbolistas, de poder llevar a cabo esto, que ha sido un trabajo enorme de todos, de los clubes, etcétera, la confianza es total porque hemos trabajado muy bien con todos ellos y desde luego si se puede explorar esa vía, pues la exploraremos, trabajaremos con ellos y lo llevaremos a cabo.
Es muy importante esto que comenta Irene Lozano, porque va al hilo de lo que había dicho también Ceferin, el presidente de UEFA, que dijo que en otoño podría haber público en los estadios. Evidentemente no estamos hablando de estadios llenos, pero Irene, acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No está descartado en absoluto. O sea, ahora mismo para retomar la temporada y terminarla, bueno, pues estaba claro que la mejor opción era trabajar sobre lo que hemos trabajado, que es puerta cerrada por completo. Pero hay que tener en cuenta que aquí las garantías sanitarias, una vez que estemos en la nueva normalidad, ahora estamos todavía en la desescalada, pero las garantías sanitarias en gran medida proceden de guardar la distancia social y llevar elementos de protección, mascarillas, pantallas, en fin, lo que corresponda. Por lo tanto, si se encuentra una manera, que tampoco es tan difícil de encontrar, porque también en eso, a nivel internacional, en España somos líderes en la organización de eventos deportivos con toda seguridad, ¿no? No es difícil que lo hagamos y, desde luego, el empeño que tenemos desde el CSD es precisamente poder liderar y poder exportar.
Bueno, pues fins así, Irene Lozano, queda claro. Ara mateix damunt de la taula ja existís la via de futbol en públic. Ha dit un tercio. Nosaltres la part de baix ne caben 21.000 i 2.500, no arriba a 3.000 la de dalt. Anem a comptabilitzar en redó que ne caben 23.000. Però bueno, Rubio, busca exactament l'aforament de l'estadi i la ceràmica, així no ho fem millor. La qüestió, Eric, és com ho fas? De què manera? traus un abono només per un terç de la temporada i després fas sorteig, agafes si tens 17.000 socis, què me caben? 6-7.000, pues vas a entrar en un de cada tres, el que te toque per sorteo. El València ha fet una altra via, claro, els clubs grans tenen i necessiten la taquilla perquè és una part important de la seva vida. El Villarreal no tant. El Villarreal ja vam explicar que maneja 4 milions d'euros d'abonos d'un pressupost de 135. O sigui que no seria una sangria. Tampoc pots resignar-los, però no te mataria. Estem parlant sempre de que el Barça crec que és un 20% del seu pressupost, eh? Els entraes i els abonos. Claro, a mi me feia gràcia esta història de que ara mateix crec que són 5 els clubs que ja han anunciat que regalen l'abono de l'any que ve. A mi sa idea de que com no s'entraria hasta la segon part de la competició, pues al final lo comido por lo servido. La gent no te reclama o si te reclama i tu l'any siguient pues que són els mateixos partits. Però canvia, ara canvia la situació. Ara sí que se pot entrar, o se podria entrar. Com veus lo de poder entrar i ser terç?
A mi personalment m'agradaria. Jo crec que encara que no siga el mateix, no? Veure el camp de l'estadi de Ceràmica amb 17.000 persones, que amb un terç de l'estadi, jo crec que estaria bé. El problema és, com tu dius, Javi, a veure qui entra i qui no, perquè recordem que segons la part del camp on tingues l'abono és un preu diferent. Per lo tant, a lo millor se deurien d'igualar els preus per a la temporada que ve. Jo crec que lo més xus seria fer un sorteig, que a lo millor te toquen, si són de 9 partits a casa, pues que te toquen 6 o 7 i sí, que siguin a sorteig. I després, a lo millor, a mesura que també vaig avançant en la pandèmia, a lo millor se pot anar ampliant l'aforo, però de moment anar seguint una línia que te permetisca, per una part, mantindre la seguretat, no? I per una altra també anar un poc a poc tornant a la normalitat i que la gent puga tornar als estadis.
Claro, perquè una lògica seria, els que més han anat tenen drets sobre els que han anat menys, però ahí entren els que no poden anar per treball, per enfermetat o per lo que siga. Fas una injustícia. Rubio, el València avui ha tret la seva política de tornada d'abonaments i el València ja espavilao, crec que ja sabien lo de que podia haver venda d'entrades, ha dirigit la tornada dels abonaments ahir, a la venda d'entrades i a la prioritat que tindrien aquells socis i abonats del València a poder entrar al camp de futbol si tornen els seus diners o no els tornen.
Sí, avui hem conegut ja les mesures del València i per a mi, personalment, me pareixen les millors de moment de tots els clubs que he vist.
I són?
Pues ells, la 2020-21, descarten els abonaments. No, aquesta temporada no tens que pagar res, directament no hi haurà abonaments en Mestalla.
Mantenen el número soci, ojo, mantenen el número de soci com a tal i l'antiguitat. O sigui, no n'hi ha un abono físic per el que pagaràs, però sí tindràs l'abonament com a soci del club, és a dir, mantindràs el número, o sigui, com si el tingueres. I a partir d'ahí, si s'entra al camp de futbol, què van a fer?
Clar, primer, clar, és el que digues, la 2021-22 tindràs tot el dret a renovar l'abonament normal en la teua mateixa cadira. Si tenies un descompte per jove el tindràs igual, si tenies un descompte per anar a tots els partits també el tindràs. I ara, de la temporada 19-20, si tu renuncies a que te tornen els diners, tindràs un plaç preferent i la prioritat per entrar als partits de la temporada següent que se puguen entrar, i damunt tindràs un 50% de descompte en les entrades per a aquests partits.
Claro, el València el que ha decidit és no fa abono, va a fer entrades per tots els partits i si se pot entrar, els que no demanen la pasta d'este any són els primers que podran comprar aquestes entrades ja a meitat de preu. Però n'hi ha més alternatives, no?
Sí, la segona alternativa seria rebre els diners que te correspondrien ara en un descompte per a l'abono de la 21-22, que segurament el descompte encara serien més diners dels que te tornarien ara, i tu entraries en diguem que la segona opció de comprar entrades per a la temporada següent, per als partits de la 2020-2021.
Claro, la història està és que recuperes la pasta, també pagues les entrades a meitat de preu, però tindràs entrades si els que estan per davant de tu, que no els han tornat la pasta, deixen alguna entrada lliure. No tens el 100% de seguretat d'entrar, mentre que els que resignen a la seva part d'abono tenen més facilitat. Claro, València no sé, bueno, no sé el tant per cent, però bueno, Està clar, no sé els diners que perds, però jo si ho trasllado al Villarreal, si eres soci d'un fondo que has pagat 100 euros, queden 6 partits, ho dividim, crec que són a 3 euros i mig, 4 per partit, no ho recorde, 25 euros, tens, si el Villarreal fa el mateix que el València, tens més rentable, Eric, no cobrar i ser dels primers en treure entrades a meitat de preu a l'any siguient dels partits que vull ganar, perquè al final, segons el preu que fiquen les entrades, però si el Villarreal fica un preu natural i normal, diguem, dels partits a casa i dels partits top, doncs si la mitja dels preus de l'abonat per partit seria 10 euros o 7 euros, diguem que ho fica a 15, doncs te costarà el partit 6 o 7 euros si vols anar, te costaria, no? Si el Villarreal fera la mateixa política del València, té més rentable no recuperar la pasta, vamos. Si vols anar al futbol, eh?
Sí, sí, i damunt jo crec que l'estratègia com a club, no, per part del València també és intel·ligent, perquè pràcticament no, la gent no reclamarà els diners de l'abono d'este any, no, perquè té ese descompte per a l'any que ve. L'única incògnita que tinc és quin serà el preu de les entrades per a l'any que ve, perquè una entrada en Mestalla, quan el Villarreal jugava de visitant, ja valia més de 30 euros, claro. Per lo tant anem a veure.
Claro, però els carnets del València, si tu eres soci i resignes la pasta, vas a pagar la meitat, i diuen que seran entrades a un precio razonable. Claro, no sé, pues si és a 30 euros del partit, pues pagaràs 10 euros, 15 euros, 20 euros tribuna. Si són de 9 partits, què pots pagar? Si compres totes les entrades, 300 euros, 400, al final és com si pagares un abono, però ho pagues per entrades soltes. La història és que el València són listos perquè no te poden assegurar un abono. Entonces te diuen, jo no te puc assegurar un abono perquè no te puc assegurar que entre. Venga entrades, com tu tens prioritat, si vols vindre a tots els partits i consigues comprar entrades per a tots els partits, te va costar més o menys el que te costaria l'abono anual. Saps? Jo crec que és una mesura intel·ligent, eh? I després estan els que es tornen la pasta, no, Rubio?
Sí, després també, si tu vols ja els diners d'esta temporada, de la 19-20, te'ls tornaran, però, clar, la temporada 20-21 no tindràs prioritat per a comprar les entrades. I així com a la resta es descomptaran el 50% d'aixes entrades, a tu només te descomptarien el 10%.
Bueno, veurem què fa el Villarreal, que mos seguís ahí en el fil pendent de quina decisió van a prendre. Però està clar que ara ja n'hi ha que ficar dins de la hipòtesi una part nova, i és que poden haver gent al camp i poden haver entrades, claro. Després està lo de dir, regale l'abono, que claro, jo estava mirant i l'abono l'han regalat per ara, eh? L'Espanyol, el Leganés, el Getafe. El Getafe conté el Vicent, que té una massa social molt baixa i que no li influeix directament el pressupost. I este Brindis al Sol, que està molt bé, de regalar l'entrada, però claro, pensant que hipotèticament la primera volta no anava a haver ningú en els camps, que és el que se dia, i en la segona part la majoria no van a recuperar el que te devien i els que li tornes els diners, lo comido por lo servido, dius, jo regala a la gent, que me pareix molt bé. Després està l'Espanyol i el Leganés, que ara mateix estan regalant un abono de segona divisió. Eric, no de primera, perquè tenen difícil continuar en primera. Clar, és
sí.
Jo pensé, l'analitzé, diu, claro, què té que fer l'Espanyol? Si damunt està pa baixar, diem, regala l'abono, damunt que va a cobrar-lo. No, és que la situació no és fàcil.
No, i damunt n'hi ha que destacar que l'Espanyol el que regala és el carnet de soci, sí. El de l'abono no, o sigui, el de se llena l'estadi no, és ja. Que al final tampoc és regalar l'abono als aficionats.
Ja. Te queda regalar l'abono i sortejar que entres un de cada tres, que seria el més, si volgués tindre un detall en la teva gent i dir, no vaig a cobrar l'abono, o només cobre mig, i fer sorteig o fer la política del València i obligar a pagar. Claro, si tu fas la política del València, obligues a pagar, però si tu pagues més o menys i acabes veient quasi tots els partits de Lliga i te costa el que te costaria sent socio, jo me pareixeria lògic, no? O sea, no traus abono, però pagant les entrades acabes com si tragueres un abono. La història passa per tindre prioritat. O fer-ho més just i dividir-ho en tres. Què ho faríeu vosaltres? Lo de les entrades i tindre prioritat per antiguitat o perquè no cobres la part proporcional, o tots entrem i fem un sorteo i el que toca, toca, i el que no, no?
És que el tema de la prioritat al final si por ejemplo contabilísimo así al Estadio de la Cerámica, que un partido normal van como a mínimo 7.000 de 7.000 personas y un tercio del estadio pueden ser 8.000, ¿qué tendría más prioridad de esos de 7.000? Entonces, porque seguro que ni a gente que ve de fuera, que no puede venir a todos los partidos, gente que sí can ir a todos, por lo tanto, yo creo que lo más chulo sería hacer un sorteo.
O un 50% de los que van a todos, o tienen o no sé. Sí, lo més just seria un sorteig. Jo faria un sorteig, però rame líos, eh? Però segur que el Villarreal premia molt al que va, i que sí, després és injust pel que no pot anar i tot això, però ells tenen aquesta política. Veurem què decideix el Villarreal Club de Futbol. Pendents estem d'ello, perquè jo crec que és important. I més, després d'escoltar la senyora Lozano dient que sí, que estudien la probabilitat i la possibilitat de que puga acudir gent a l'estadi, als estadis de futbol. 23.500 de caben a l'estadi de la Ceràmica, eh?
23... Sí, al final serien 7.800 els que tindrien aquesta prioritat.
Justet la meitat dels que van habitualment, de socis. Si descomptes les entrades que regales i... la meitat. I tu tens a favor la part de dalt, no? Que també pot aïllar. 2:45, una pausa, seguim amb més històries, però bueno, crec que era important esta història, esta pel·lícula, i també analitzar lo que ha fet el València, perquè bueno, té cert sentit. Veurem si el Villarreal tira per ese camí o què és el que fa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta, Madova Fabricante de Sellos de Caucho, Madova Fotocopias, Madova Ropa Laboral, Peñas y Eventos. Madova, Calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Bueno, coses rapidetes, per exemple, al final el juí entre la Lliga i la Federació dels partits dels dilluns l'ha guanyat la Federació, Rubio, per tant, ara parlarem d'este any, però en els propers anys no n'hi haurà futbol els dilluns. La justícia li dona la raó a la Federació i la Lliga se queda sense sisa finestra.
Sí, és notícia d'avui, ahir ja per la nit ja es pareixia que se sabria pronte i al final això li donen la raó a... a Rubiales en este cas i no podrà haver partits en dilluns.
Millor pels aficionats. Realment el partit del dilluns per a mi està fora d'òrbita. Pareix que jugues una altra competició, pareix que no estàs en la mateixa. Mata l'aficionat local, el que juga, el que rep el partit de casa. És des divendres encara té un passe perquè el dissabte és festiu, però el del dilluns és un destarifo i al final que guanye la federació, això al final és un tema de pasta, perquè per exemple, claro, com ara la gent no pot entrar, Eric, ara mateix acaben d'anunciar que aquesta història del futbol dilluns no val per aquesta temporada.
No, pareix que aquesta temporada sí que n'hi haurà futbol, és divendres i és dilluns, o sigui, per a finalitzar les 11 jornades que resten.
Claro, és un acord. L'acord entre Tebas i Rubiales al final és per diners, eh? Rubiales el que ha aconseguit és que la Lliga li doni pasta de la part proporcional del contracte televisiu per tragar. I tragaran Miami. I tragaran Miami i aniran el Madrid i el Barça. I s'emportaran la pasta al Madrid i al Barça. I al tiempo. A recordeu-vos, eh? I el futbol moderno i tot el que vulgueu, però al final... trocotró. Què és el que vos dia ahir? Joder, que jo també tinc coses que no m'agraden, però n'hi ha que ser pràctic i n'hi ha que estar listo. I quan repartixen n'hi ha que estar ahí, perquè si no, no te'n donen. I quan no te'n donen, la segon vegada ni te quirden, i la tercera desapareixes. I estàs mort. Estàs mort. I en això igual. I al final, m'ho pareixem, està molt bé portar la bandera i tot això de passar al futbol espanyol. El futbol espanyol que el salve, el que té que salvar el futbol espanyol. M'ho ja tenim prou en salvar el Villarreal, que és de lo que mengem i de lo que vivim i de lo que anem al futbol. No del futbol espanyol ni del futbol moderno. Que ja heu vist que ha passat al costat. Només han pogut agarrar-se al futbol moderno, cojones, però com si que no s'escape, eh? Matar i morir. Dona igual ja, totes les lliçons ja s'han acabat. Ja no n'hi ha lliçons. Ja tots som iguals, eh? Pues això, i a vegades pues, així n'hi ha que explicar-ho. I veus el que fan el resto i dius, mare de Déu. I me pareix bé, el que fa el resto. Perquè jo també ho faig i també ho faria. I tampoc vaig a donar lliçons, però claro, si ho fa el resto, de què estem parlant? Del futur de què? Què voleu? Que n'hi hagi futbol el dilluns i estar en segon B? O que no n'hi hagi i estar en segon B? O que n'hi hagi futbol... quan toqui que vagin un dia a Miami però estar en primera i ser elit. I nosaltres no ho necessitem, per desgràcia. A la més coses, per cert, el Llevant, Eric, finalment no va jugar en el Ministeri de la Ciutat Esportiva.
No, aquest matí ha comunicat ja en les seues xarxes oficials que ha demanat el camp de la Nucía, la Ciutat Esportiva Camilo Cano, després de que la Lliga desestimara el mini del Villarreal, de la Ciutat Esportiva, per problemes per a la producció televisiva.
Fa uns dies parlem amb Vicent al Puente d'esta història, no? Dels camps de futbol i com estan tractant-los. No,
perquè jo veig que quan acaben els partits li fiquem...
dia, com estan ficant al camp de futbol en condicions. I l'home que cuida el césped del Villarreal explicava l'esforç i el treball que realitzen per a tindre un camp com el que tenim.
Sí. Sí, sí, és constantment, tots els dies. Jo sempre m'ha fet una reflexió que la xespa és un ser viu i és com un xiquet xicotet que no parla i sempre té que estar damunt per veure el que li fa falta. Tant regar, com tallar, com enfermetats, com estressos, tant externs per el tema del clima o el tema de l'ús de les màquines o dels entrenaments, dels partits. I quan tot acaba, com has dit, pues, n'hi ha que tornar a curar-lo, a preparar-lo i a posar-lo en les condicions perquè estigui bé i no pugui caure mal ni enfermar i que estigui el millor possible sempre, com un ser viu que és.
La FIFA i la UEFA donen un estàndard d'altura, de mil·límetres, de tall, d'humitat. És així? O sigui, vos diuen, volem, com a mínim el camp té que estar, o la gespa té que estar en aquests paràmetres, no?
Sí, no, en la UEFA sempre... quan hem jugat sempre s'han recomanat unes condicions i també a la Lliga, des de fa uns anys, també portem un protocol en quant al manteniment del césped i les condicions que té que estar per jugar els partits de tots els equips de primera divisió, en els quals n'hi ha una norma que t'obliga pues, a tallar a una medida tots igual, més o menys, els paràmetres entre 20 mil·límetres i 30 mil·límetres, amb 2 o 3 centímetres. Una meitat, el camp té que estar sempre regat, com haureu vist, sempre estem regant-lo, aunque faci plogent o això, si el volen, pues, n'hi ha que regar-lo, sempre té que estar humit, i unes condicions també de duresa i tot.
Bueno, pues així se cuida, se trata un ésser viu, que està clar, n'hi ha que cuidar-lo, i el cuidem nosaltres dels que més. Això no ho pot negar ningú. Per cert, ha parlat Carlos Vaca, Eric, en el diari ABC de Sevilla, recordant la consecució d'un títol, i ha deixat caure la possibilitat de deixar el Villarreal Club de Futbol. Vamos, crec que és evident que Vaca no té opcions de jugar així, més en l'arribada de Paco Alcácer. En el sou que té, el millor per tot seria una eixida.
Sí, la veritat és que el davanter colombià ja ho ha manifestat en alguna que altra entrevista, i com dius, l'última ha sigut al diari ABC de Sevilla, en Roberto Arrocha, on parlava sobretot d'eixa etapa al Sevilla, on van aconseguir les Europa Leagues, però també li preguntaven pel Villarreal, i li preguntaven què tal està ara en el Villarreal, a lo que Carlos Vaca contestava: supongo que al final de temporada hablaremos, me trata muy bien, no tengo ninguna queja, todo lo contrario, pero me falta jugar más. Y le parlaban también de que quedaban 11 jornadas, a lo que el jugador colombiano contestaba: sí, ojalá pueda jugar y ayudar al equipo a meterse en Europa.
Claro, tiene que arribar la oferta, Rubio, pero canta que si ni alguna posibilidad en el Villarreal, la de Carlos Vaca, que no necesitaría reincorporación. Pero claro, veient com mos tracta Vaca amb el cariño que mos té i les ganes que té que vindre, que té d'estar en nosaltres, vosaltres vau ser testics el dia que el vam trobar així, està clar. Avui evidencia un dia més que per a Vaca amb el Villarreal és part de la seva família. Quan contesta el tuit de la Lliga, quan demana els jugadors joves més destacats del campionat, no?
Sí, hem vist que li ha contestat al counter de la Lliga en anglès, que preguntaven qui eren els millors jugadors joves ara mateix en la Lliga, a lo que Vaca amb el contestava: Samu Chukwueze, Pau Torres, i després també ficava a Santi Cazorla en un emoticono d'un xiquet xicotet, però no queda ahí, perquè després un altre usuari de Twitter li contestava que Santi Cazorla is the GOAT, que en anglès pues, significa com que és el millor jugador de tots els temps, sí. I Vaca amb el li tornava a contestar i ficava que no, que el millor jugador de tots els temps era Trigueros.
Rubio, què te pareix? Vaca amb el, mos té cariño,
Té ganes de tornar, té ganes.
El problema és que cobra molt i el problema és que aquesta plaça està coberta. Veus l'eixida de Vaca? Almenys ja ell ja comença, no sé, a dir iep.
Sí, al final si pot eixir, jo crec que se n'anirà i pujarà a Ferniño, que al final és el més natural.
O tindre l'albé i anar alternant-lo. Alguna cosa més del Villarreal que ens deixem, perquè vaig a entrevistar a la tècnic, a l'entrenadora del femení, que ha renovat una temporada més. Eric, algo que ens deixem pendent?
Jo crec que no. Això, estarem pendents a veure quina és la decisió que acaba prenent el Villarreal respecte a lo dels abonos de l'any que ve, però bueno, com han dit que en aquestes 11 jornades segur que es juga a porta tancada, pues tampoc tenim molta pressa.
Rubio, Sara Monforte, un any més, se ho mereix, no?
Sí, al final el primer any aconseguís l'ascens i este segon any anaven quartes abans de que se suspengui la temporada.
Tu veus que el repte és pujar a la Lliga Iberdrola, no?
Sí, així té que ser el repte, pujar de divisió.
Ara parlem amb ella. Una pausa.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Com diem, la tècnic del Villarreal femení ha renovat i és Sara Monforte. Sara Monforte, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, un any més.
Sí, un any més i contenta, molt contenta.
Sí, la veritat és que, bueno, primer ho té que tindre ganes de mantenir un projecte, 3 anys crec que són els que vas a firmar o que portes en el Villarreal Club de Futbol. I a més és un projecte que se podria dir que quasi l'has parit tu, no? Perquè diguem que l'has fet créixer des de molt xicotet i això motiva més per a continuar.
Claro, al final, o sea, l'han parit entre varies, ¿eh? Però tens raó. Jo sempre dic que és com, jo sento com si fossin les meves filles i el projecte en si com si fossin meu, saps? O sea, vull dir, això és algo que jo que sento molt i també pel fet de que confiaren en mi quan a mi no me se'n coneixia com a jugadora, no? I això jo és algo que valoro moltíssim, que està clar que el creixement d'un entrenador a entrenadora, pues bueno, té que ser cap amunt. Però, no sé, jo valoro molt que fa 2 temporades, o sigui, 2 anys, Patrick i Laura me cridaren quan jo encara estava jugant. Perquè això és una cosa que s'ha de valorar molt i a mi aquest projecte pues, és que m'agrada molt perquè sento que és meu, sí, tens raó.
Tenies altres opcions o ni el teu passaves pel cap i per tant no vas donar temps?
No, o sigui, no m'ho vaig passar pel cap perquè jo sóc una persona de paraula i ja fa més d'un mes que jo vaig dir que sí que continuaria i ja, pues bueno, no he tingut tampoc, he tingut una opció o dos, però realment jo sóc de paraula, jo vull estar així, jo crec que el dia que no estigui aquí serà perquè realment o no volen comptar en mi o perquè jo pues, crec que s'haurà acabat el meu. Crec que jo és que així estic molt bé i no, ni siquiera m'ho he plantejat ara per ara, en aquests moments.
La veritat és que teniu mèrit perquè jo crec que vosaltres sou sigut les que per acoso i derribo convençut al Villarreal que aquest projecte se tenia que portar endavant, no? Que encara té més mèrit perquè s'ha dit moltes coses, però jo crec que el futbol femení està picant pedra per poder treure el cap i una mostra sou vosaltres, eh? Vosaltres vau ser capaços de dir, ei, volem estar així, volem fer un equip competitiu, volem que vos ajunteu a aquest projecte i al final s'heu convençut, eh?
Clar que sí, és que el futbol femení en general, ja només aquí està en creixement i tots els equips estan apostant perquè veuen que les dones poden aportar coses que són beneficials pels clubs, no, en general. I jo crec que és un futbol bonic, no? Que és diferent i que és molt atractiu i cada vegada ho és més, no? Perquè també nosaltres pues, tenim més recursos i les jugadores cada vegada són més bones i és molt més atractiu. I la veritat que, bueno, que des de fa molt de temps ara, tot, en general, no? Picant pedra totes, però bueno, que la veritat que estem molt contentes, jo aquí en el club i en general estem molt bé, ens traten de meravella, que al final és el que necessitem. Altres vegades el fet de sentir-nos part d'esta família, saps? I això és una cosa que ho fan molt bé.
Ara va dir que esta història de la pandèmia, si algú li ha pegat un cop baix és a la futbol femení, eh? Perquè jo crec que estava en un moment de creixement, un moment en el que la gent començava a enganxar-se. Este paró, per més que se diga al final, això està ara mateix més pendent de l'economia i de poder salvar moltes situacions i, clar, pareix que vos heu quedat un poc ahí a peu canviant, no? Quan just ja esteu arrencant i ja esteu en carrera.
Bueno, jo crec que continua, jo espero, continua tot igual. Nosaltres estem treballant per a quan tornem pues, estar a tope i jo no penso molt en això. Vull dir que jo crec que les coses tornaran al seu lloc.
Acaba tot. Quin projecte, com comença, quina idea teniu, què voleu de cara a l'any que ve?
Bueno, nosaltres sempre volem créixer i la veritat és que jo sóc una entrenadora que m'agrada anar a més i si no, no continuaria així. És això el que volia dir també abans, no? Vull dir, jo si no veig que la cosa va endavant, doncs jo crec que és cada any tenim que donar un passet i crec que aquest any s'està donant. Crec que al final el projecte és molt atractiu per als jugadors també i la idea pues, és poder pues, bueno, donar un pas endavant la temporada que ve i fer un projecte que siga il·lusionant. No es pot prometre res perquè ningú ho pot fer, però sí que lluitar pues, per estar el més amunt possible perquè crec que l'equip estarà molt capacitat i bueno, intentar pues, això, intentar portar a jugadors que veteranes també i altres joves que il·lusionen i jo crec que necessitem un poquet d'alguna jugadora veterana per a que bueno, que que agarre el pes un poc de l'equip i gent jove per a també la il·lusió aquesta, no? Jo crec que un poc més clar això. I bueno, ja t'he dit, molta il·lusió, això, molt de treball i intentar pues, professionalitzar una miqueta més el que és la part de nostra.
Pues Sara Monforte, tècnic del Villarreal de Femenila, que continuarà un any més. Rubio, com has dit, totalment d'acord, no?
Totalment d'acord amb ella.
Ha dit fitxar futbolistes un poc més veteranes i barrejar-les en les joves, l'objectiu pujar.
Sí, al final, per exemple, ja se va apostar per Salma, pues això, una mescla de gent jove en projecció i gent que ja tinga molts partits en aquestes categories.
Última pausa.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo, a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, en Daván.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, bon anem. Abans, Eric, una notícia d'última hora en quant al calendari futbolístic. Ja tenim fetges més o menys detallades, falta saber el calendari total, que suposa que l'anunciarà en breu la Lliga, però ja sabem quan comença, quan acaba el campionat.
Sí, pareix que ja hi ha acord entre la Lliga i la Federació per el calendari. El primer partit d'esta tornada de la Lliga seria el 11 de juny, dijous, el Sevilla-Betis, i després la Lliga terminaria el 19 de juliol.
2 d'agost, playoff a primera. I ara faltaria el calendari complet que van dir que esta setmana cauria, no? O sea, que jo crec que demà o divendres el tenim. Ja s'ha arribat a aquest acord, ja les fetges. Està clar, Tebas és més listo que la fam, eh? Li ha canviat als futbolistes una setmana de concentració per començar abans. Recordeu que els futbolistes, Piqué i tots aquests, els rics diuen, no, no, una setmana més, una setmana més. Bueno, pues al final... el 11 de juny. Molt bé, xavals, gràcies com sempre per estar ahí, eh? No sabeu el que vos ho agraïm. Ale, demà més.
Adéu, Javier.
Ah, per cert, Rubio, els alemans com van quedar? Ho ha vist molta gent?
Pues sumant els dos canals que ho donaven en Espanya, 170.000 persones, el programa més vist en la televisió de pagament, i al final, malauradament per a mi, va guanyar el Bayern de Múnich 0-1.
Malauradament per a tu, que tu eres del Borussia. Bueno, sí, se va de groc, jo també. Matos són de tots que van de groc. ¿Eh? Com va dir un dia un tio, hòstia, que equipatge més feo tenéis, dic, pues no t'has vist a l'Espí, campió. Ale, cuidem-vos.
Adéu.
3 i 8, a vostès com sempre, gràcies. Demà més.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.